Ràdio Estel.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes, així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada, els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta, a Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51 i a Lleida, al camí de Montcada sense número, 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Giroví 2011.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Són les 11 del matí, 7 minuts. Aquí seguim obrint una nova edició de Trotamundos. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, us convidem a compartir dues hores de ràdio dedicades a l'actualitat vinculada amb el món gastronòmic i enològic. Ens hi posem. De seguida us avancem quins són els protagonistes i sobretot les temàtiques que configuren aquesta edició d'avui de Trotamundos, aquesta edició 484 d'avui dissabte 26 de novembre de 2011. Bon dia de nou, Sara.
Molt bon dia.
Amb qui parlem avui?
Doncs avui obrirem el nostre espai amb un restaurant que ens ofereix una elaborada cuina de temporada a partir dels pilars bàsics de la cuina lleidatana. Ara mateix estan centrats en els calçots i les carxofes, que es completen amb una àmplia carta de plats tradicionals. Es diu La Dolceta i compta amb dos restaurants, una a Barcelona i una altra a Lleida. Avui ens acompanyarà el xef del seu restaurant de Barcelona, el Jordi Colomer. I seguirem aquí a Catalunya per conèixer els nous vins del celler Vinyes Domènech. Des del Montsant ens arriben nous productes i a més ens conviden, atenció, a conèixer les seves terres i vinyes amb l'enoturisme, una activitat que sembla que cada vegada està més de moda. I el bon pernil també tindrà un lloc destacat en aquesta edició de Trotamundos. Anirem fins a Huelva per parlar amb l'empresa Jabugo Real, des d'on ens explicaran com és el procés d'elaboració dels seus pernils que pertanyen a l'ADO Huelva. I després de tastar el vi anirem fins a l'ADO Ribera del Duero per conèixer els propietaris d'una altíssima gamma de vins. El Pesos del celler Vinya Sastre, que l'any 2010, atenció, va ser anomenat millor celler d'Europa de l'any. I us proposem avui maridar un producte d'altíssima qualitat, com és el salmó salvatge d'Alaska. Sabrem quines són les seves propietats i quina és la millor manera de cuinar-lo de la mà del David McLellan. Maridarem aquest salmó amb un altre bon vi del Penedès, un xarel·lo del celler Sant Joan. És d'ell, en parlem amb l'Oriol Guevara, que és el seu director tècnic. Finalment, tancarà el programa d'avui un producte tan tradicional en aquestes dates com és el cava. Anirem fins a les caves Llopart per conèixer la seva història i els seus productes amb el Josep Maria Llopart.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques, aquesta és la nostra proposta perquè passeu amb nosaltres aquest matí de dissabte. Us saluden, com sempre, ben cordialment, el Toni Huguet, el Jordi Carretero, la Sara Cruz, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem Trotamundos.
Trotamundos. Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
Molt bé, doncs estem en marxa, ens ocupem del nostre primer protagonista, primera temàtica, una referència certament interessant a la ciutat de Barcelona, un restaurant de cuina estacional, eh? Ells saben exactament quin és el producte que està en el seu millor moment. Han començat ja les calçotades, eh? Ara estan amb els calçots com a element fonamental de la seva cuina, però evidentment n'hi ha d'altres, avui us parlem del restaurant La Dolceta a Barcelona i també a Lleida. De seguida saludem el seu xef, el Jordi Colomer, que ja està aquí en els estudis de Ràdio Estel Catalunya. Abans, com sempre, fem un repàs, Sara, per aquest restaurant, La Dolceta de Barcelona.
Doncs el restaurant La Dolceta ofereix una cuina ben elaborada i detallista a partir dels pilars bàsics de la cuina lleidatana. El secret del seu èxit està en la qualitat dels ingredients amb què s'elaboren els seus plats i també en una encertada tria de la matèria prima sobre la qual es fonamenta la llista de suggerències diàries. Totes elles es completen amb una carta amb plats tradicionals de la cuina catalana, com ara les carxofes i els calçots a la brasa, també els cargols a la gormanda, el bacallau, la botifarra i la carn a la brasa, sense oblidar la seva les postres casolanes, entre molts d'altres plats. La seva filosofia és, doncs, oferir plats d'altíssima qualitat, tot respectant al màxim el sabor dels ingredients que els conformen, tot, atenció, des de fa més de 20 anys. De tot això s'encarreguen els seus xefs, peces claus de La Dolceta que elaboren tots els plats, donant un punt de distinció i qualitat gràcies a la seva àmplia experiència. Cal dir que La Dolceta compta amb dos restaurants, un a Barcelona i un altre a Lleida.
I a Barcelona, el xef, el Jordi Colomer, avui ens visita aquí a Ràdio Estel Catalunya. Com està, Jordi? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Quina època més dolenta de bolets?
El bolet ens ha fet la guitza, però bé.
Jo t'ho dic perquè jo sé que tots són amants dels bolets, eh? I aquest any la veritat és que no ha anat massa bé, eh?
No ha anat gens bé.
Gens bé.
Gens
no?
Bé. Bé, estic agraït a la
Sara.
A la Sara, que ha fet esment del meu company, també el Francisco Gallegos, que no ens ha pogut acompanyar, però que és una peça clau de la cuina de La Dolceta.
Bé, doncs, dos xefs, una a Barcelona, una a Lleida, una cuina pràcticament la mateixa, no? Podem qualificar-la com pràcticament la mateixa, no?
Sí, just, és la cuina catalana i els productes d'aquí, de prop de casa nostra, els que fem servir tant a Lleida com aquí a Barcelona.
Mm-hmm. Abans les temporades de calçots començaven pràcticament passat festes de Nadal, però ara s'avancen, no?
Sí, se'ns han avançat, a part de que també dèiem, caram, potser vam començar provant, aviam si es havien adelantat massa, però estan excel·lents, tendres, dolços, mm-hmm, i una qualitat molt bona.
Calçots, doncs, que ja es poden fer, doncs, aquestes calçotades a la ciutat de Barcelona, al ben mig de la ciutat de Barcelona, a Lleida també. I també un element, ja no només els calçots, que estan molt bé, però també les carxofes. Tu és un producte que tu estimes especialment i que confies especialment, no?
La carxofa és una verdura per excel·lència, a més que com que té una temporada específica, com és el calçot, que també té una temporada, doncs per mi és un plat excel·lent i fet a la brasa és espectacular.
Mm-hmm. Bé, doncs productes que estan doncs, ja en marxa en aquest restaurant de La Dolceta a Barcelona, de La Dolceta a Lleida. Per cert, deixeu-me que també us informi exactament de la seva ubicació, al carrer Urgell, número 266. Aquest és la Dolceta de Barcelona, una adreça, una ubicació en la que, per cert, també hi han molts pàrquings, per tant, la facilitat d'aparcar a menys de 100 metres del restaurant teniu 4 o 5 pàrquings.
4 o 5 pàrquings, aleshores, amb un accés molt, 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 molt senzill. I és...
És l'eixample.
Això és molt important.
Molt, eh? Això és or, eh? El telèfon d'informació, telèfon de reserves de la Dolceta Barcelona, 93-321-83-51. 93-321-83-51. I si anem a Lleida, al camí de Montcada sense número, el telèfon en aquest cas és el 973-23-13-64. 973-23-13-64. Bé, estem en una època prenadalenca, no? Ara probablement molts de vosaltres, grups d'amics, empreses, estan doncs, ja decidint una mica doncs, el lloc on aniran a fer doncs, aquesta celebració, petita o gran celebració, més multitudinària o no tant, però en qualsevol cas crec que és un restaurant molt adequat, no? Perquè també feu una relació qualitat-preu molt adequada. No?
Sí, perquè durant tot l'any, no? Però especialment en aquestes dates doncs, que se reuneixen doncs, els grups d'amics d'una empresa o d'una feina en concret o així, aleshores doncs, fixem allò uns preus especials en aquests grups.
Uh-huh. Ho feu, confeccioneu vosaltres el menú o es pot fer una mica doncs, de més i de menys?
Hi ha menús confeccionats, però aleshores doncs, el mateix client pot inclús dir a fer les seves variants i sempre hi ha doncs, un acord i uns preus allò molt... molt ajustats. Mm-hmm.
Bé, hem de recordar doncs, que aquest restaurant de la Dolceta, la brasa és, jo diria, la cuina també ho és, no? Però la brasa és una protagonista indiscutible, no?, del vostre restaurant.
La brasa és una cosa molt important en el nostre restaurant, perquè aquí a Barcelona tindre una brasa de llenya i aleshores doncs, és el gust que li dona a la carn a la brasa és molt, molt, molt... molt espectacular, és la fonamental de uh-huh. El pa torrat a la brasa. Sí. També té un altre gust que no fer-ho amb una torradora. I aleshores això a la brasa és molt important en el nostre restaurant.
Efectivament, eh. I un bacallà que feu a la brasa que és espectacular, no?
El bacallà a la brasa per mi és el millor plat que tenim en el restaurant, perquè és el que jo menjaria, uh-huh. Diguéssim, no?
Sí.
M'agrada menjar de tot, però menjar-te un bacallà a la brasa, qui no l'ha provat, uh-huh. cada vegada que li he dit vine allà i menja això, m'ha felicitat.
Bé, la Dolceta segurament és una referència que tots vosaltres coneixeu. S'ha fet famosa, és un restaurant molt conegut a la ciutat de Barcelona, a Lleida també, bàsicament també per als cargols. Això us ha donat una fama, una tradició absoluta, no?
Bé, el cargol és el plat mare d'aquest restaurant, inclús i el restaurant de Lleida.
Sí,
a Lleida
sí, sí.
El cargol és el plat per excel·lència.
I tant.
I aleshores doncs, curem molt el producte de lo que és el cargol i bé, és el que ens ha donat, el mateix client ens ha donat la raó.
Bé, doncs un restaurant que ofereix moltes alternatives gastronòmiques, molts plats, però segueix sobretot la estacionalitat dels productes, no? A tu t'agrada especialment, Jordi, doncs seguir... estem en el mes de novembre, ara toca això, perquè hem de fer experiments i el millor que podem dir ara és que els calçots estan al seu millor moment, les carxofes, en fi, una mica l'estacionalitat del producte, no? Incidint en això.
Just, i a més en producte de prop. O sigui, ara està molt de moda això de fer la cuina de mercat i de prop, no? Aquest restaurant l'ha fet durant tota la seva vida. Sempre ha seguit aquesta mateixa política i aleshores tant el que són les hortalitzes com és el tomàquet, cuidar molt la classe de tomàquet depèn la temporada, el que dius tu, els calçots, la carxofa... Uh-huh. Ara vindrà l'escarola per poder fer una bona xatonada,
sí.
Amb el bacallà, que també ja l'hem esmentat, que tenim molt bon producte, i aleshores és anar, amb aquests productes, anar canviant la carta, però sense canviar el que és la proximitat i el que és la temporada.
L'essència d'aquest restaurant, la de la Dolceta, i sobretot aquesta cuina, que a tu t'agrada molt, que és una cuina sense masses complicacions. Si el producte és bo, no cal emmascarar-lo.
No cal disfressar-ho. O sigui, és l'avantatge de treballar amb un bon producte, de que el pots confeccionar-ho al moment i sempre quedes bé.
A més, esteu en una zona, com a mínim a Barcelona, que hi ha moltes oficines, moltes empreses, i hi ha molt d'empresari doncs, que pràcticament cada dia ve a casa vostra, no? A dinar o a sopar, i que vol i cerca una mica una cuina senzilla, fàcil de digerir, en fi, i sana, sobretot, no? La brasa és molt sana.
Sí, amb això tenim un avantatge, perquè, clar, li oferim uns productes frescos i del moment, i aleshores, doncs, no són ni carregosos ni... I, sobretot, cuidem també el que és amb l'oli. Allà només es fan servir l'oli de les Garrigues que ens el porten.
Sí. Sí, sí.
Expressament, com aquell que diu, gairebé des del molí.
Bé, doncs un restaurant que avui hem volgut fer protagonista en primera posició. Hi ha molts altres temes que encara resten fins a arribar a la una en punt de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel, en aquest programa Trotamundos. Parlarem de vins, parlarem de pernils. Avui anirem també fins a les aigües fredes d'Alaska. Parlarem del salmó salvatge d'Alaska, un producte també de molta qualitat. Però ara mateix ens ocupa aquest restaurant, el restaurant La Dolceta, amb dues adreces, una a Barcelona i una altra a Lleida.
Doncs així, anem a recordar-les. La Dolceta de Barcelona es troba al carrer Urgell, número 266 de Barcelona, com dèiem, i el seu telèfon de contacte és el 93 321 83 5193 321 8351. I la Dolceta de Lleida es troba al camí de Montcada sense número i el seu telèfon de contacte és el 973 23 13 64 973 23 13 64.
I a més aquests telèfons, aquestes adreces queden perfectament reflexades en aquestes targes que doneu, no?
Just, aquí a la Dolceta de Barcelona, a l'invers doncs, hi ha l'adreça de Lleida. I aleshores a Lleida, doncs, el mateix, que tant si el públic barceloní se'n va a Lleida, com el de Lleida ve a Barcelona.
No? Efectivament. I ja per acabar, Jordi, confecciona'm així improvisadament un menú. Un amic, bon amic teu, te'l trobes i dius, vine a veure el restaurant, que et faré això, això i això. Què li faries?
No, jo et faré el menú per tu.
Doncs fes mal. Per la Sara, la Sara també.
Clar.
Què li faries? Què li faries a la Sara?
Home, aviam, la Sara té això... Amb ella li oferiria de primer una escalivada feta evidentment a la brasa, així és... Amb un petit toc d'unes virutes de foie.
Oh, carai.
I després, evidentment, una llangonissa, que la llangonissa també l'haig d'esmentar, que no n'hem parlat cap programa, que ens la porten també de Lleida, o un bacallà.
Molt bé, m'agrada molt aquest menú,
A mi què em fas?
A tu?
A mi.
No, home, tu et menjaries uns calçots.
Sí, m'agrada
molt. Jo també,
M'agrada molt. Te'n dono un, Sara.
D'acord.
Tu et menjaries uns calçots i poder et menjaries fins a un filet al Roquefort.
El que faci falta, el que faci falta. Doncs, senyors, alguna alternativa gastronòmica com aquesta, segurament, doncs us en podreu aprofitar si seieu a les taules d'aquest restaurant, La Dolceta a Barcelona o La Dolceta a Lleida. Us diem sincerament que val la pena que seieu a les seves taules perquè gaudireu, disfrutareu d'aquesta cuina senzilla però absolutament autèntica, amb la qualitat de productes que ells saben que no els defraudaran. Jordi Colomer, com sempre ha estat un plaer, gràcies per venir, cuida't molt i ja saps que aquesta és casa teva.
Moltes gràcies.
Gràcies. Nosaltres seguim, fem una petita pausa, de seguida ens ocupem de més alternatives, més protagonistes. Avui, per cert, anirem a parlar d'un vi de la denominació d'origen Ribera del Duero, un vi que diuen de gamma alta. Vinya Sastre, avui ens ho comparà i parlarem i analitzarem en aquests micròfons de Ràdio Estel un vi que està aproximadament en el preu de 300 euros l'ampolla. Val la pena... té doncs, suficient qualitat per valer el que val. Avui ens ho certificaran des del seu celler. Vinya Sastre, el vi Pesos, aquest és el seu nom. Fem una petita pausa, de seguida continuem amb més temes.
Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 33 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com. Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Teléfono 93-317-6987. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es. El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Fins a una punt de la tarda, com sempre, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, repassant els millors temes, temàtiques, protagonistes, tots ells vinculats amb aquest sector de la gastronomia i l'enologia. Sabeu que darrerament estem amb una mirada molt especial en els vins de la denominació d'origen Priorat, vins també de la DO Montsant, perquè darrerament aquestes dues denominacions d'origen estan fent realment molt de soroll. Són segurament unes denominacions d'origen que estan en els primers llocs, segurament, de concursos, ja no només a nivell nacional, sinó també internacional. Bé, avui volem visitar un celler, tots els anys ho fem, Vinyes Domènec, i sobretot conèixer els seus productes, els seus vins, també aquest any, aquesta temporada, amb novetats que acaben de llançar al mercat ara.
Doncs així és. Primer anem a conèixer una miqueta aquesta empresa, fundada l'any 2002. Vinyes Domènec està situada en una de les regions més famoses del món per la criança del vi negre, el Priorat. Les seves vinyes s'emplacen en un entorn idíl·lic, una finca de 15 hectàrees d'extensió a 500 metres d'alçada, protegides per les muntanyes del Montsant i envoltades de boscos i de fonts naturals. L'edat dels vinyers està compresa entre els 40 i els 12 anys. El terreny és el característic de la zona, és a dir, argilenc calcari amb zones pedregoses, el microclima de les quals és perfecte pel desenvolupament i la maduració del raïm. Cal dir que dos anys més tard del seu naixement, l'any 2004, l'empresa ja es va incorporar a la DO Montsant i va ser a partir de llavors quan els seus vins es van començar a comercialitzar.
Joan Ignasi Domènec, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Has vist quantes coses la Sara sap de tu?
Sap molt, a més molt, molt ben resumit.
Benvingut, me n'alegro de saludar-te i de tenir-te un any més entre nosaltres, amb aquesta, sobretot, presentació de, home, les teves criatures de sempre, que és el Teixeira i el Furbus, però aquest any amb el Bancal i el Rita, dues novetats, no?
Sí, bueno, nosaltres ja feia molt temps que estàvem buscant uns vinyers de Garnatxa Vella i Macabeu per fer un vi blanc, i a la nostra comarca pues, és difícil trobar vinyes molt velles de raïm blanc. A partir d'aquest any, pues, passejant per les vinyes d'un dels pagesos del nostre costat i tal, pues, vam trobar pues, unes garnatxes i uns macabeus de més de 60 anys. Amb la nostra sorpresa vam poder arribar a un acord i d'aquí hem fet 800 ampolles exclusives d'aquesta garnatxa i d'aquest macabeu.
Bé, comencem una mica de zero, si et sembla, per als amics que potser no coneixen aquests vins ja molt posicionats, que són el Teixal, el Furbus. Són vins, dèiem, d'aquesta denominació d'origen Montsant, Però en qualsevol cas, un celler, el vostre, que hem volgut buscar una mica de singularitat, no? Diferenciar una mica els vostres productes dels altres.
Bueno, nosaltres, des del primer moment, el compromís de la família del celler és el que ara se'n parla tant per tot, que és la sostenibilitat, però la sostenibilitat en totes les conseqüències, no solament amb temes energètics, que tot el celler funciona amb energia renovable i amb aigua recollida a la pluja, sinó amb l'agricultura ecològica, que la tenim certificada pel CCPAE, sinó amb tota cada una de les pràctiques en respecte al nostre medi, al nostre entorn, no? Això ha fet que la nostra marca ho resumeix molt, molt clarament. Penso que a part d'uns vins singulars aporta un valor a tot aquest món d'associar amb una marca que respecta aquest entorn. No solament és qüestió de fer vi, sinó fer-lo bé i en respecte a aquesta natura que el fa possible. Mm-hmm. I això és el que més estem lluitant i aquest és el nostre compromís, no?
Segurament els oients potser no han escoltat mai aquest terme, no? Celler bioclimàtic.
Sí, bueno, bioclimàtic com a concepte, encara que tècnicament ara està de moda, no és res més que respectar un entorn, una ubicació, una orientació, uns materials d'acord a l'eficiència, al consum de menys electricitat, sobretot, amb llum natural al màxim possible, amb corrents naturals, corrents forçades, vull dir, tota una sèrie de coses que els nostres avantpassats ja utilitzaven en sentit comú i que, aprofitant la tecnologia actual, doncs nosaltres hem millorat. Però no hem inventat res, sinó que realment és el que ja es feia abans per sobreviure.
De tota la vida estàs vinculat amb el sector del vi, crec, a nivell romàntic, no? Però professionalment no fa pas massa, no, tampoc?
No, vam començar el 2002.
Clar, per això.
Molt poc.
Tota la vida t'havia agradat aquest sector?
Sí, bueno, hi ha l'aspecte romàntic o més bucòlic, a vegades la gent en diu, no és res més que bueno, els meus orígens, jo de petit els estius els passava a falset, amb el padrí anàvem a Barmar, anàvem a plegar avellanes i aquestes coses són records que et queden amb el temps, no? I després la vida et porta una sèrie de circumstàncies, de feines, de família i de tal, i bueno, quan va ser possible vam tornar. I bueno, feia temps que buscàvem a comprar i adquirir unes vinyes, no? Però fins que no vam trobar aquest racó, perquè és un racó realment molt, molt, molt peculiar, molt microclima, molt, molt singular, no vam atrevir-nos, no vam fer el primer pas de comprar els vinyers per fer el vi. Mm-hmm.
Un racó entre la Serra de Llevaria i el Montalt, situat doncs, en aquest espai natural, protegit, proper a aquest mar Mediterrani. Per tant, en fi, teniu un clima molt particular, no? Un racó, com tu dius, molt particular, no?
Home, darrere d'uns grans vins, o millor dit, d'uns vins singulars, hi han d'haver-hi vinyers singulars, vinyers especials, i això ho veus només arribes a la nostra zona, no? Amb aquest racó tenim 5 elements que per mi són fonamentals per fer aquests vins singulars. Quins són l'alçada, que és l'orografia. Nosaltres tenim unes muntanyes, no lluny, les tenim a prop. Aquestes muntanyes ens canalitzen el vent, ens permeten tindre menys hores de sol, que nosaltres anem sobrats d'hores de sol, per tant, de calor. Ens permet també tindre un bosc que ens rodeja tota la finca, o sigui, són vinyes que estan rodejades de bosc. Això incideix amb la temperatura doncs, uns 2-3 graus per sota. Després, diferents orientacions, diferents alçades dels bancals, diferents tipus de sol. Pensa que en un espai tan petit com 10 àrees de vinyers tenim 7 tipus de sols diferents. I això fa doncs, que tinguem els elements, els màxims d'elements, per fer uns vins. És a dir, que si no fem bons vins o vins singulars, realment és culpa nostra, no de l'entorn que tenim.
I quines particularitats tenen aquests vins? Per què són singulars?
Jo diria singulars pel que t'he descrit, no? L'important dels vins és que respectin, sobretot, entendre les vinyes. O sigui, a vegades a mi em fan preguntes si són vins d'autor o si són vins de... perquè estan molt ben puntuats o queden molt ben classificats amb les diferents crítiques. Jo dic que l'autor no som nosaltres, que l'autor realment és el paisatge que tenim que fa possible aquests vinyers, no?
Uh-huh. I més
concretament... Són singulars, perdona, que no t'he contestat. Uh-huh. La singularitat jo la trobo, també és l'estil nostre de fer, és amb l'elegància, és amb la frescor, l'acidesa, el balanç, l'equilibri. Són coses subtils. És a dir, intentar aquestes energies que tenim a la finca, d'aquestes energies invisibles i intangibles, transmetre-les, que el vi les transmeti, no? Uh-huh.
Estem parlant, amics, amb el Joan Ignasi Domènec, responsable d'aquestes vinyes, Domènec, que avui ens ocupen en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. En la mesura del possible, procurem, com sabeu, amb aquesta voluntat de donar i oferir alternatives enològiques interessants, doncs procurem explicar com són aquests vins, encara que sovint es fa complicat, no?, amb la paraula explicar com és un vi, no? El millor que poden fer els nostres oients és donar-los, jo sempre dic, donar-los una oportunitat, no?, com a mínim provar els vins. Evidentment, no a tothom els hi pot agradar, no?
Bé, jo sempre dic que els vins, en primer lloc, han d'agradar, però sobretot quan tu parles d'uns vins, per mi, quan ja vas a un nivell de cert de vins, han d'emocionar, no? Vull dir, tu amb el vi has d'intentar trobar totes aquelles coses que els que treballem tant al terrer ho transmeti. Després, si inclús a mi moltes vegades, segons en quin moment, el meu vi mateix m'agrada més o menys, o segons com estàs tu anímicament, o segons... Vull dir que això del gust és circumstancial. Jo el que sí busco és que quan estem en tas, quan estàs amb gent, mirar-los la cara, més que el que em diuen, o interpretar el que em diuen que és important, és mirar la cara i la sorpresa, si realment expressa el que nosaltres tenim allà de paisatge. No?
Mm-hmm. Taixà, Furbus i Bancal són tres vins negres, i el Rita, un vi blanc, com a novetat d'aquesta temporada. Són molt diferents, aquest Taixà, el Furbus i el Bancal?
Aviam, són diferents en quant que són diferents parcel·les. Nosaltres penseu que tenim 20, si no recordo malament, 24 bancals. D'aquests 24 bancals fem 30 vinificacions diferents. O sigui, no solament banquem brevament per petits espais, sinó que, a més, dins de cada bancal, també vermem segons la tipologia del sòl, si és més profund, si és més pobre, segons les textures que té, banquem inclús 2-3 vinificacions, vermem per cada bancal. Això que vol dir que sempre busquem l'expressió en cada un d'ells. L'elegància, la frescor, la subtil dels vins en tots quatre és el mateix. Diferències essencials, doncs que un és un vi més jove, com és el Bancal del Bosc, que s'ha fet per el vi del moment. Ara està molt, no sé si degut a la crisi o perquè és molt, molt nostre, anar de tapes, anar a combinar, doncs tot aquest tipus de coses no són per anar a disfrutar potser un teixà, però sí per disfrutar un Bancal del Bosc, no? Després, el Furbus, doncs, bueno, és per compartir bons moments especials per disfrutar, però potser gaudint en companyia i gaudint d'un temps. I el Taixà és un vi que has de tindre molt temps, és molt complexa. És una, com va dir aquí una vegada el Roger Viussà, és sí, com una persona gran, no? Com un avi que necessita el seu temps per explicar-se i busques altres matisos. Però la línia en general, el fet, és la mateixa pels quatre vins.
Bé, el Joan Ignasi Domènec ens deia, doncs, que aquestes vinyes estan en un racó molt particular, que ell especialment, doncs, estima molt, no? Jo convido tots els oients a que també participin d'un concepte, que és el enoturisme, del qual hem parlat en moltes ocasions en aquest espai de ràdio, que vosaltres també el poseu en marxa, no? Voleu fer una mica de víncul entre aquesta cultura enològica, gastronòmica, també paisatgística, etc. No?
Sí, entenem que Catalunya té una diversitat de paisatges molt diferents, microclimes diferents, que això dona uns productes de diferents d'oes, no solament en vins, sinó el pèsol del Maresme, el formatge del Cadí, vull dir, així es podríem, l'Avellana d'Ara, es podríem parlar de molts productes. Llavors, la nostra idea és aquest paisatge que ens dona aquests productes, vertebrar-ho entorn a cuina de proximitat de temporada i plasmar tots aquests aspectes que ens dona el vi, aquesta complexitat que ens dona el vi amb aquests plats. I, a més, aprofitant que Catalunya, a més, té un aspecte tan creatiu que és com amb els xefs, amb la cuina, amb el món gastronòmic, pues, tenim acords i en diferents restaurants de la comarca on han fet aquests menús que n'hi diem Montsant Sensacions, no? Que és aquesta cuina de proximitat que ens recordi el paisatge, però també la creativitat dels nostres, dels nostres xefs.
Els oients poden trobar informació a la vostra plana web?
Sí, no sé si està al dia, però a la nostra web trobaran els telèfons o la informació per poder-hi accedir.
vinyesdomenec.com, aquest aspecte enoturisme de visita, de maridatges, de sensacions, descobrir el Montsant, evidentment, doncs pot ser una diada molt, molt especial. I sobretot, provar, tastar aquests vins, el Taixà, el Furbus, el Bancal i el Rita, per cert, vins que són molt adequats per aquestes, gaudir d'aquestes festes de Nadal que ja tenim tant a la vora, no?
Bueno, penso que els vins és gaudir amb els moments. El que passa és que, d'acord amb la nostra cultura i tradició, aquests dies de Nadal pues, hi ha més moments d'aquests, uh-huh, on te busques pues, una sèrie de coses pues, per regalar o per disfrutar, per gaudir. Sí, penso que sí, que és un bon moment.
Es troben en vinacoteques?
Sí, gràcies a Déu estem a les millors vinacoteques d'aquí del país. Ens poden trobar, hi ha algunes anyades que estan ja exaurides, però bueno, sí, per això no hi ha cap problema.
Doncs si voleu quedar bé amb els regals doncs en els vostres familiars, amics, jo crec que una bona ampolla de Teixà, de Furbus, de Bancal o de Rita us farà quedar d'allò més bé. Joan Ignasi, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies per venir i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, també. Bon dia.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el Mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Cuina de mercat, catalana i internacional, pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. Celebrem 30 anys de prestigi i bona feina. I ara, nova carta amb nous sabors, colors i creativitat. Salons especials per grups i menú degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029. 430 0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant.
Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Giroví 2011. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playa Fels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta. Passeig Marítim 197 de Castelldefels. 93 665 68 57.
Totes les setmanes t'oferim els millors productes. Trotamundos.
La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia.
A Bugo Real, vamos a saber más de ese producto.
La empresa Jabugo Real nació en el año 1890 cuando la familia Fernández Coronado, dedicada al comercio entre los campos de Extremadura y la campiña de Huelva, incorporó a sus productos de mercancías los jamones y embutidos que elaboraba artesanalmente en las dependencias de su vivienda, en la Sierra de Huelva. Más de un siglo después, la empresa ha continuado respetando esta tradición, tanto en los métodos de elaboración como en las obras de adaptación de los secaderos a las normativas sanitarias vigentes para conservar todo el sabor de las construcciones originales del siglo XIX. Así, los jamones, las paletas y los embutidos que elabora maduran y se curan lentamente con el aire de la Sierra de Huelva. Todos sus productos se fabrican usando como materia prima base el cerdo ibérico, criado en libertad en las dehesas de la Sierra de Huelva y alimentado a base de bellotas y hierbas durante el periodo denominado montanera.
Bueno, a nadie le amarga un dulce y desde luego a nadie le amarga un buen jamón. De buenos jamones vamos a hablar ahora mismo y lo hacemos con don Emilio Portes, él es el propietario y director general de Jabugo Real. Don Emilio, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estará de acuerdo con nosotros, ¿no? A nadie le amarga un buen jamón, ¿no?
Efectivamente, a nadie le amarga un buen jamón. Y sobre todo en estas fechas.
Yo decía pues que en estas fechas, especialmente cuando uno recibe un jamón en su casa, bueno, pues es uno de los días felices, que hay que marcar en el calendario, ¿no?
Afortunadamente para el sector así es.
Un producto tan y tan tradicional de nuestra tierra. Bueno, vamos a hablar de ese producto en concreto, Estamos hablando de Jabugo Real, un producto de élite que viene directamente desde la zona de Huelva. Cuéntenos.
Bueno, como decían ustedes en la introducción, Jabugo Real es una compañía que tiene sus orígenes en 1890 y que se dedica a la elaboración y venta de productos derivados del cerdo ibérico. Hablamos de jamones, paletas y embutidos con todas sus presentaciones, ¿no?
Una tradición, por tanto, centenaria, una tradición que viene directamente desde ese año, 1890, que ya hace un ratito de eso, sí. Y que desde entonces, bueno, pues elabora jamones de primerísima calidad. ¿Qué hay que hacer para elaborar un jamón de primera calidad?
Bueno, realmente jamones de primera calidad podemos elaborarlos, yo diría que todos los que operamos dentro del sector, ya sean en la zona de Guijuelo, Extremadura, Valle de los Pedroches en Córdoba o Sierra de Huelva. Necesitamos una buena materia prima, en definitiva un cochino ibérico pues criado en libertad, en dehesa, digamos con un buen manejo por parte del porquero que se hace cargo de ellos, y a partir de ahí no hay que tener más que buenos procedimientos de elaboración y mucha, mucha paciencia. Piense que nosotros en estos momentos los jamones que estamos sacando al mercado entre 6 y 7 kilos son los jamones que corresponden precisamente a la añada de enero-marzo del 2008, es decir, que casi casi tienen 3 años de curación. Y con el tiempo y las cosas bien hechas, el jamón resulta bueno.
Una empresa que aparte de esa tradición, aparte de elaborar y hacer bien su trabajo, pues facilita mucho el hecho de que recibamos directamente ese jamón en nuestro domicilio, directamente, además con un plazo realmente muy corto de tiempo, enseguida os lo ampliamos, nuestro domicilio o el domicilio de la persona a la que queramos obsequiar. Únicamente hay que hacer una llamada telefónica, que es a un teléfono, el siguiente, el 900-1890, que curiosamente hace referencia al año de la fundación de esa empresa, repito, 900-1890-00. Este es el teléfono, 900-1890-00, teléfono a través del cual pueden hacer sus pedidos, unos pedidos, don Emilio, que, en fin, directamente, tan fácil como realizar ese pedido y en 24-48 horas tenemos el jamón en casa, ¿no?
Efectivamente, es decir, nosotros tenemos habilitada por un lado esa línea telefónica, por otro lado nuestra página web jaborreal.es. El cliente puede llamarnos de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes y nos comprometemos a entregar aquello que nos pida en el plazo de 48 horas en lo que es Península, 72 horas en el caso de Baleares.
Uh-huh. Don Emilio, usted, la empresa, sí. Jabugo Real, elabora los jamones que le gustaría consumir como consumidor, y valga la redundancia.
Bueno, puede resultar pretencioso, pero yo creo que Jabugo Real tiene un buen producto y diría que lo importante no es ya que tengamos un buen producto. Creo que lo fundamental es el servicio que prestamos a nuestros clientes.
Uh-huh. Desde luego, un servicio que se amplía a través de, aparte de los jamones, ¿no?, de los embutidos ibéricos, también loncheados, porque también facilitan esa tarea del corte, que para muchas personas, bueno, pues es una tarea a veces un poco compleja, complicada, ¿no? Pues ustedes también facilitan uh-huh. Esa tarea, ¿no?, a través de loncheados de ibérico en este caso.
Sí, vamos a ver, no solo, es decir, la presentación del producto loncheado en raciones de 100 gramos no solo va dirigida al mercado de particulares, de hecho es algo muy, muy demandado por empresas y también muy, muy demandado ya por la propia hostelería. La hostelería cada día nos demanda más, no solo la pieza para el corte convencional a cuchillo, sino la pieza deshuesada para lonchear a máquina o, como le decía, el producto ya loncheado, ¿no? Uh-huh. En estos momentos yo diría que el 40% de nuestra facturación ya responde a ese tipo de presentaciones, jamones y paletas y embutidos que ya van deshuesados o van loncheados a nuestros clientes.
Estamos hablando con don Emilio Portes, propietario, director general de Jabugo Real, esta empresa que hoy nos ocupa en esta edición de Trotamundos, una edición eminentemente navideña, en la que estamos hablando de productos eminentemente navideños, como es evidentemente también el jamón. Y es que en esta época especialmente, en fin, es una época muy buena, ¿no?, para la venta de producto.
Sí. Digamos que cualquier industria que opera dentro de este sector concentra cuanto menos un 60% de su facturación en los dos últimos meses del año, ¿no? De hecho, el año nos lo jugamos en los meses de noviembre y diciembre. Sí, efectivamente tiene una estacionalidad significativa, como sucede con otros productos típicamente navideños, como el turrón, el juguete, en fin, es así.
Uh-huh. Y es que hablar con don Emilio es un poco hablar con un termómetro que valora la posición y la situación en la que se está en la industria de las empresas que elaboran jamón, ¿no? De hecho, los compañeros de la prensa escrita no hace mucho le hicieron una interesante entrevista que un poco valoraba este segmento, ese mercado. ¿En qué situación está el sector, don Emilio?
Bueno, el sector está pasando por un momento especialmente complicado, ¿no? Hubo una sobreproducción allá por el año 2005-2006, irrumpió en este mercado, al igual que sucedió en el inmobiliario, gente que no tenía antecedentes en el mismo ni experiencia dentro de él. Esa sobreproducción llevó a una fuerte reducción en el precio del producto. Se contrae la demanda como consecuencia de la crisis en los años 8, 9 y 10, y en estos dos últimos años, yo diría que en los años 9 y 10, pues hemos visto caer compañías en tercera o cuarta generación, algo muy frecuente en un sector de actividad como este, el encontrar empresas con tres o cuatro generaciones ya y duele especialmente verlos caer en un momento como este.
Bueno, desde luego lo que no cae, y espero que no caiga, es de esa empresa, Jabugo Real, hoy hablando de esos jamones, de la calidad, y evidentemente también informando a nuestros oyentes de ese teléfono a través del cual pueden hacer sus pedidos. Repetimos, hoy estamos a sábado 18 de diciembre, pero vamos, la próxima semana estoy convencido de que más que menos pues tendrá que cubrir esos compromisos o a veces regalarse uno mismo, Emilio, es lo mejor que uno puede hacer, ¿no?
Bueno, evidentemente, si puede, adelante, y si tiene la posibilidad o tiene deseos de regalar a un tercero, nosotros igualmente podemos prestarle ese servicio acreditando que la entrega se ha hecho dentro del plazo comprometido y sin ningún problema para el destinatario.
Sin lugar a dudas. 900-1890-00. Este es el teléfono de los pedidos, 900-1890-00, y esa página web jabugoreal.es. jabugoreal.es, una página especialmente interesante también, explica el histórico de esa empresa y de todos los productos que elaboran. Una vez el jamón en casa, después ya viene lo que y la maña de la persona en el método del corte, ¿no? Ahí ya es una asignatura que no todos la sacamos con sobresaliente, ¿no?
Bueno, tratamos de echar una mano, Todas nuestras piezas van acompañadas, yo diría que de un pequeño manual en el que, bueno, damos de una manera gráfica o visual mensajes muy claros de cómo conservar, cómo cortar y cómo consumir de manera adecuada estos productos, tanto el jamón como la paleta.
Desde luego la conservación también es muy importante, es algo a tener en cuenta en el momento, y además un jamón de calidad, ¿no?
Bueno, el jamón de calidad lo mejor que hay que hacerlo es comerlo cuanto antes.
Exacto. No darle mucho tiempo que se conserve, ¿no?
De que seamos pocos en casa, pues indicamos cómo se puede conservar en buenas condiciones.
Sí, y si uno recibe un jamón en casa, que no se lo diga a los amigos, que enseguida se llena la casa de amigos.
Bueno.
Bueno, don Emilio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos de ese producto que elaboran desde su empresa con pasión y sobre todo con ilusión, con trabajo, con ganas de hacerlo bien, y a las pruebas nos remitimos. Jabugo Real, señores, el teléfono de pedidos, ahí lo tienen, 900-1890-00, y nuestro sincero agradecimiento a don Emilio Portes, que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Don Emilio, gracias y muy buenos días. Gracias. Felices fiestas.
A ustedes y a sus oyentes.
Gracias y felices fiestas.
Un saludo.
Muy buenos días.
La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia.
Trotamundos.
Aquest any, a Valdés Loto, portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a les Rambles 88-94. Telèfon 93-317-69-87. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93-310-2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione. Un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Radio Estel.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana a la carnisseria d'Hipercor tens llom adobat extra de porc marca Hipercor a 7,95 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El 3 de desembre toca canviar de paisatge. Vine al romiatge a Montserrat del Club Més Amics, presidit pel senyor Cardenal. Viuràs un dia de sensacions, amb servei d'autocar, missa conventual, dinar de germanor, pregari al monestir de Sant Benet i molt més. El 3 de desembre, romiatge a Montserrat amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 2770. No t'ho perdis, el Club Més Amics vol amics com tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, entre d'altres, Benet XVI porta una nova esperança al Benín, Àfrica. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10.
Ràdio Estel. Trotamundos.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata a Xalens Internacional d'Uving 2011.
Cuina de mercat catalana i internacional pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. Celebrem 30 anys de prestigi i bona feina. I ara, nova carta amb nous sabors, colors i creativitat. Salons especials per grups i menú degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calabri i Rocafort. 93-430-0029. 430-0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Bueno, pues seguimos con más referencias. Sabéis perfectamente que el mundo del vino, el sector de la enología, forma parte indiscutible de la temática de este programa, con las hemos exagerado, pero innumerables denominaciones de origen que tenemos en nuestro país. Una de ellas, la más seguida, probablemente junto con Rioja, es la denominación de origen Ribera del Duero. Ahí nos vamos, porque ahí hay vinos ciertamente interesantes, con unas bodegas también, en consecuencia, que elaboran productos muy interesantes. Vinos de gama alta es el nuestro siguiente protagonista, su nombre, Pesus, de bodegas Viña Sastre.
Viña Sastre es una de las bodegas familiares españolas más reconocidas a nivel internacional. Se encuentra en la localidad de La Horra, localizada en la DO Ribera del Duero. Sus inicios se encuentran en los años 50, cuando Severiano Sastre elaboraba sus primeros vinos en las bodegas subterráneas de La Horra, aunque la bodega fue fundada en el año 1992. Viña Sastre se dio a conocer internacionalmente gracias a las altas valoraciones del crítico de vino estadounidense Robert Parker, a sus vinos Regina Vides y Pago de Santa Cruz, pero en especial al Pesus. Posteriormente, en el 2010, la bodega fue nominada Mejor Bodega Europea del Año en los Wine Star Awards por la revista americana especializada Wine Enthusiast. Cabe decir que los Pesus provienen de dos viñedos de 100 años de edad y el Regina Vides de viñedos entre 80 y 100 años. La bodega utiliza las variedades tinta del país, Cabernet Sauvignon y Merlot, para elaborar sus vinos, conocidos por su altísima calidad y su personalidad única, pensados para paladares exquisitos.
Gracias, Sara. Bueno, cuando se califica un vino de gama alta, no significa única y exclusivamente que tenga un precio elevado. Normalmente ocurre así, ¿no? Pero no significa eso, ¿no? Significan muchos otros aspectos, argumentos, conceptos que hoy queremos clarificar en esta conversación que iniciamos con Eugenio Bayón. Él es el gerente de esta bodega Viña Sastre. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
No solo el precio, ¿no? A veces ese precio tiene justificación, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo... Bueno, que para hacer ese tipo de vinos, son vinos muy especiales, que son muy costosos por los viñedos. En primer lugar, son viñedos con unas producciones bajísimas. Luego, la manera de hacerlo, también una selección extrema en el viñedo y los cuidados, y aparte de eso también barricas, botella, en fin, todo eso añadido.
Bueno, hay que decir, enseguida nos ocupará ese Pesus, que hoy queremos hacer protagonista, pero evidentemente hay que decir que Viña Sastre elabora vinos, en fin, de todas las gamas, ¿no? Todos ellos excelentes, con cada uno con sus particularidades, pero elaboráis vinos a precios absolutamente asequibles también, ¿no?
Sí, sí, nosotros tenemos una gama muy, muy variada de vinos y accesibles a todo el mundo, desde el joven roble, que es un grandísimo vino, hasta el Pesus, que ya es un vino muy especial para unas ocasiones determinadas. Pero vamos, quiero decir que pasando también por el Crianza, que es un vino que tiene una relación calidad-precio soberbia, creo que será uno de los mejores crianzas de toda España, con diferencia.
¿Aproximadamente qué precio estamos hablando?
Pues bueno, los precios ahí en el mercado suelen andar sobre 14 por ahí, en un restaurante, 18.
Sí, bueno, por tanto, precios relativamente asequibles, pero
sí,
cuando hablamos...
En tienda, claro, está mucho más barato.
Efectivamente. Cuando hablamos del Pesus, cuando hablamos de esos vinos de gama alta, déjame que haga un poco de abogado del diablo, si me permite, Eugenio, con la que está cayendo, ¿qué perfil de cliente se gasta 300 euros, que es el precio aproximadamente por botella de ese Pesus? ¿Cuál es el perfil de ese cliente que se gasta este dinero en una botella de vino?
Bueno, el cliente es, claro, está de un perfil muy alto, es algo ya conocedor de los vinos, conocedor de ese tipo de vinos. Y claro, está también para ocasiones muy puntuales, determinadas. Porque también realmente tampoco hacemos unas producciones enormes de ese vino. Entonces son muy limitadas. Tenemos una producción de unas 1.800 botellas solamente, con lo cual, sí, el precio es alto, pero también es muy, muy limitado. Nos limita mucho el poder hacerlo, claro, los viñedos, todo.
Efectivamente. Para entender ese vino, ¿se necesita tener un paladar muy educado?
No. Yo pienso que no, porque eso es como todas las cosas, es muy sencillo. Pienso que es un vino que tiene tantas cosas que, hombre, si estás educado, con el paladar educado, puedes sacar más contrastes, más matices de ese vino en particular. Pero si no le tienes educado, te vas a dar cuenta realmente que es un grandísimo vino, porque la diferencia es notable.
Al contrario de lo que pasa con otros vinos, también más o menos de ese precio, yo os puedo asegurar que la gente que ha probado ese Pesus de Viña Sastre dicen que merece la pena, que merece la pena. Y digo eso y hago especial hincapié que hay otros vinos de aproximadamente precios similares que no merecen la pena, ¿no? Seamos claros, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la particularidad, la singularidad más significativa de ese Pesus, según tu criterio? Eugenio.
La singularidad, pues, son los viñedos. Sí, siempre está ahí. Los viñedos, la tierra, el microclima que hay en esos viñedos es tan espectacular. La fruta que da, no sé, esa característica tan personal a Pesus y tan exclusiva, tan de la tierra de aquí, de la Horra. Y claro, está de la gente. De todo, es un reflejo de todo.
Habéis tenido muchísimos elogios, muchísimas críticas. Sara nos hacía un balance de algunas de ellas, ¿no? Respecto a ese vino, al Pesus. Pero sí que es cierto que, hombre, eso no deja de ser un reconocimiento al trabajo bien hecho.
Sí, lo que pasa es que eso nos hace exigirnos más cada día y, bueno, y ser más constantes en las cosas y más... tratar siempre de hacerlo mejor, tratar de superarnos cada día para que no solo en el peso esté reflejado, sino que en todos los demás, que es un poco como el, no sé, como el Fórmula 1, de donde los ensayos parten, donde luego sale todo el resultado también, que arrastre la demás gama para hacer cada día mejores vinos.
Cuando hablamos de un vino de estas características, sobre todo de este nivel, claro, se nos plantean varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando lo tenemos, lo guardamos, ¿a qué temperatura debemos hacerlo, ¿no? Y en el momento de consumirlo, ¿también a qué temperatura es la adecuada?
Sí, estos vinos de Ribera, la verdad es, para guardarlos a una temperatura adecuada serían unos 12-14 grados, o sea, de almacenamiento. Ahí es donde está perfecto, la evolución es constante y no es una evolución elevada. Y para consumir, yo siempre recomiendo que se saque a 14 grados el vino, porque luego a lo largo de la comida va subiendo la temperatura y en un momento se pone en la temperatura óptima de consumo, que puede ser 16-18 grados, donde el vino está perfecto para por lo menos, no sé, sentir más esos matices que tiene este vino.
Decantarlo es, no sé si es necesario, pero recomendable.
Hecho, perdona que te interrumpa. De hecho, ponemos un termómetro en cada botella de Pesus para que la gente lo vea.
Decía, el hecho de decantarlo también es recomendable.
Sí, en este vino sí, cuando... La verdad es que sí, pero no es una regla fija. Quiero decir que... Hay diferentes añadas donde el decantarlo lo mismo lo exigenas demasiado. En este vino yo creo que el decantarlo, por la estructura de este tipo de vino, de nuestro Pesus, sí que es recomendable.
¿Y a lo largo del consumo de una botella va cambiando de matices el vino?
Sí, por supuesto, porque la oxigenación hace su efecto. O sea, el contacto con el oxígeno lo hace evolucionar y desarrollar más esos matices, esos sabores que son tan tan relevantes en nuestros vinos. Entonces, claro, por eso he dicho lo de la decantación en este tipo de vino.
Denominación de origen Ribera del Duero. Hoy queríamos acercarnos en esta línea de vinos de gama alta que estamos, bueno, de alguna manera analizando en esta sintonía, a este vino realmente extraordinario. El Pesus, esa denominación de origen que nos trae la riqueza de las viñas de esta zona, ¿eh? Viña Sastre, esta bodega que lo elabora, no solo este vino de gama alta, sino Eugenio Bayón nos ha, en fin, recomendado diferentes vinos elaborados por esta bodega, también a precios absolutamente asequibles, ¿no? ¿Estáis trabajando en algún nuevo proyecto o os centráis en la consolidación de lo que tenéis?
No, realmente, bueno, estamos eso, consolidando todo esto, todos estos vinos ya hechos, superándonos cada día, tratando de hacerlo mejor para poder dar a nuestros clientes pues más satisfacciones en la medida que quepa.
Bueno, pues para quien se lo pueda permitir, ese Pesus es una muy buena alternativa, yo creo, para hacer regalos en estas fiestas de Navidad o para cualquier día especial, el Pesus de Viña Sastre. Querido Eugenio Bayón, ha sido un placer charlar de vinos contigo, como siempre. Gracias por atendernos y aprovecho, aunque sea un poco prematuro, para felicitarte las fiestas de Navidad y un feliz, espero que el 2012 os traiga la mejor de las cosechas. Muy buenos días, hasta otra.
Muy buenos días y muchas gracias, y a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos.
Gracias, Eugenio.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Teléfono 93-317-69-87. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione. Un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione. La qualitat per damunt de tot.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bueno, volvemos de esa pequeña pausa para la publicidad. Después de tres intensos días en los que la gastronomía ha sido la gran protagonista, el 12º San Sebastián Gastronómica ha echado el cierre con unas cifras que hablan por sí mismas del gran éxito del Congreso. Más atención de 12.500 profesionales acreditados. 700 personas han participado en la jornada gastronómica. 58 estrellas Michelin, 68 soles Repsol entre los cocineros y restaurantes participantes. Nuestro siguiente protagonista ha sido uno de esas personas, uno de los 12.500 profesionales acreditados que han presentado su producto, sin lugar a dudas, en un marco incomparable a nivel gastronómico y, si hablamos a nivel internacional, desde luego que también. El salmón salvaje de Alaska. Hoy queremos hablar de las características, de las propiedades, de la versatilidad gastronómica, que desde luego lo tiene y mucho, Sara.
Pues cabe decir que el salmón necesita agua fría, muy oxigenada y extremadamente limpia. Por este motivo, en las aguas de Alaska vive la mayor población de salmón salvaje del mundo. Cabe resaltar que el salmón vive en su propio hábitat y se desarrolla y se alimenta conforme a su ciclo natural. Esto ocurre a causa de la prohibición en Alaska de la cría del salmón de piscicultura y también de la modificación genética del pescado junto con la defensa del equilibrio del ecosistema. La denominación del salmón salvaje de Alaska agrupa 5 especies que nacen en las aguas cristalinas de Alaska y migran a aguas del Océano Pacífico y del Mar de Bering. Son el salmón real, el rojo, el plateado, el queta y el rosado.
Y muy probablemente de todos ellos se ha hablado en esta decimosegundo San Sebastián Gastronómica. Hablamos con David McLellan, él es el responsable de Alaska Seafood en el sur de Europa. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Creo que acabas de prácticamente llegar, ¿no?, de San Sebastián.
Sí, estuvimos estos 3 días, es verdad, bastante, bastante ocupados ahí en San Sebastián.
¿Qué tal? ¿Buena aceptación del producto que tú representas?
Sí, claro, es más conocido que nunca, mucho interés, mucha curiosidad, ¿no? Hay gente que está trabajando con ello ya y otros que pues todavía piensan que todo salmón es de acuacultura.
Sí.
Había mucho trabajo.
Mucho trabajo por hacer, pero desde luego siempre con el mismo enfoque, ¿no? En dar a conocer el producto, dar a conocer las características, las propiedades, la versatilidad, porque la verdad es que cuando hablamos de un salmón salvaje, si lo comparamos con uno de acuacultura, la verdad es que no hay color, ¿no? No hay por dónde cogerlo.
Sí, no, se sorprendieron bastante mucho a probar un salmón salvaje ahumado, por ejemplo. No, muchos no había probado esto y la verdad, siendo una audiencia profesional en San Sebastián, vieron inmediatamente la diferencia y las posibilidades que presenta a un profesional un salmón salvaje.
Uh-huh. Un profesional de la cocina, un gastrónomo, un restaurador, un chef, ¿enseguida sabe apreciar esas diferencias?
Sí, uno que trabaja regularmente con pescado, ya al ver el salmón, pues la verdad es que se sorprende, primero porque aquí la gran mayoría del salmón es de acuacultura, entonces trabajar un salmón salvaje, pues no vemos esas vetas de grasa, no vemos ese color más pálido que hay en el salmón de acuacultura.
Bueno, estamos hablando de ese producto que nos viene de muy lejos, pero que cada vez se conoce más, seguramente por la labor de comunicación que están haciendo desde Alaska Seafood, ¿no? Es un producto que, tal y como nos está explicando David McLellan, no tiene nada que ver con el salmón de acuicultura. Pero en cualquier caso, ¿cómo se identifica, ¿no, David? Porque aquí sí que, si nos dirigimos al consumidor final, ¿cómo sabe que está comprando salmón salvaje de Alaska y no un salmón, alimentado artificialmente?
Bueno, primero la vista de la carne es esa, no vemos esas vetas de grasa en un salmón ni un atún ni nada de salvaje como hay en un pescado de acuacultura. Luego, la procedencia siempre tiene que estar etiquetado, procedencia si viene del Océano Pacífico Norte, FAO 67, entonces uno está seguro que es un salmón salvaje porque ahí no hay acuacultura.
Háblanos un poquito de las propiedades del salmón, pero más a nivel saludable, a nivel de salud.
Bueno, mientras tiene menos grasa, podemos estar hablando de la mitad. Un salmón de acuacultura puede tener 18-20% de grasa y un salvaje entre 5 y 12. Esa grasa que sí tiene un salmón, que es un pescado graso, de hecho, es lo que pasa es que no es de acuacultura, pero es un pescado graso que tiene mucho de estos grasos omega 3 que son tan importantes para la salud. Y estamos descubriendo más y más la importancia de incluir eso en la dieta. Aparte de eso, claro, eso siendo un pescado salvaje, toda la nutrición, todos los nutrientes que aporta, claro, viene de un animal que ha vivido 4, 5, 6 años en mar libre. Y esto no es lo mismo que un animal que ha comido pienso durante 2 o 3 años.
¿Y cuál es la mejor forma de cocinarlo? ¿Cuál recomiendas?
Bueno, yo prefiero crudo. La verdad es que más y más son los cocineros que entre crudo, un tataki así poco hecho y aprovechar y presentar lo que es el pescado y sin ninguna modificación. También el ahumado es realmente espectacular, como muchos vimos en San Sebastián esta semana.
Bueno, estamos hablando de Alaska Seafood, por cierto, una empresa que ha realizado incluso algunos foros sobre sostenibilidad de productos del mar de Alaska. Digo esto porque también es importante, ¿no? Informar sobre ese nivel de sostenibilidad que tenéis en el momento de la pesca de ese producto, que creo que está en torno al mes de junio, ¿no? Cuando se empieza a pescar el salmón, ¿no?
Sí, controlamos muy estrechamente la pesca del salmón salvaje y todo pescado en Alaska. Y es importante por lo que vemos aquí en Europa ahora mismo, la preocupación que hay por asegurar una pesca sostenible en muchas zonas donde no se ha hecho. Y por eso tanto se sorprende de ver que hay salmón salvaje que no está en peligro. Digo, cuando sabe que en el mar Atlántico sí que está en peligro de extinción el salmón por muchos factores, uno de los cuales es la presión pesquera que ha sido sometido.
Sí, efectivamente, no hace mucho hablábamos en estos mismos micrófonos del atún rojo, ¿no? Precisamente sí. También están bajo esas premisas, ¿no? De sostenibilidad para asegurar, pues, que dentro de unos años se pueda seguir pescando, ¿no? Efectivamente, el atún rojo, ¿no? Efectivamente.
Sí, un gran tema que vimos cada día ahí en San Sebastián, los chefs, los jóvenes están muy concienciados en eso de que el restaurador tiene una cierta responsabilidad en esto de fomentar con su elección de materia prima una pesca responsable.
Bueno, acaba de regresar David McLellan de este San Sebastián Gastronómica, 12ª edición de este certamen que se le ha calificado como uno de los mejores de la historia, ¿no? Ahí, desde luego, es un marco incomparable para la promoción de los productos, porque pasan muchas, decíamos que nada más y nada menos que 58 estrellas Michelin estaban paseando por esos salones, por esos pasillos, ¿no? Por tanto, es un momento muy adecuado, ¿no?, para presentar productos de calidad, ¿no? Sin duda, y claro, yo no sé si ese producto del salmón salvaje de Alaska vais dirigidos muy a una restauración muy alta, David.
Especialmente los salmón rojo, salmón real, que son salmones salvajes que que hay menos, que son más caros, entonces claro, no todo el mundo puede acceder a ellos. Pero lo que vimos es que donde hay una cocina y una clientela que aprecia el pescado natural, salvaje, esos sabores, pues hay donde tiene un mercado natural, un salmón salvaje.
Bueno, pues aquí lo tenéis, un producto de calidad que desde luego puede encabezar perfectamente cualquier comida o cena en estas fechas navideñas, ¿no? Prenavideñas que estamos ahora mismo, pues puede encabezar seguramente con alguna de las recetas. Mil y una recetas que puede triunfar ese producto, ¿eh? Nos lo decía David McLelland, que probablemente crudo es como se identifica más esas características, esas propiedades, pero contra gustos no hay nada escrito, ¿no? Hay muchísimas recetas, David, que uno puede elaborar este producto. Ya para acabar, ¿cómo podemos y dónde podemos, cuál es el núcleo comercial, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar salmón salvaje de Alaska? Por ejemplo, aquí en Cataluña.
Bueno, se está distribuyendo mucho a nivel hostelería. Claro, hay varios distribuidores locales aquí en Cataluña de salmón salvaje ahumado y fresco. Lo que a nivel detallista es algo más distribuido. El Club Gourmet de Corte Inglés siempre tiene algo de salmón salvaje ahumado. Después de eso hay delicatessen que más y más están introduciendo un salmón salvaje ahumado en su línea de productos, especialmente para Navidades. Y me cuentan también que las hay cadenas de Veritas y algún otro de producto natural que están lanzando un salmón salvaje ahumado en su gama para justamente para dar respuesta a una clientela que está buscando un producto natural y sostenible.
Bueno, por referencias suficientemente interesantes como para que cualquier persona que quiera probarlo pueda hacerlo. David McLelland, ha sido un placer. Gracias por atendernos estos días que acabas de regresar de San Sebastián. Muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Cataluña. Gracias. Buenos días.
Un saludo.
Adiós.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, concurs mundial de Brussels. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un bon salmó amb un bon vi, tal com dèiem en el nostre sumari, amb el nostre abans dels temes. Avui també us volíem fer doncs, aquest maridatge. Acabem de parlar de les característiques, propietats d'aquest producte que ens ve de molt lluny, d'Alaska, d'aigues d'Alaska, però que té una excel·lent qualitat, el salmó salvatge d'Alaska. Bé, doncs avui el volem maridar amb un vi, al nostre parer, realment també excepcional. Un vi que ve i que elabora el celler Sant Joanes. De seguida parlem amb el seu responsable responsable del Departament d'Enologia. De seguida saludem en el Oriol Guevara. Abans, ara, com sempre, ens dones algunes dades sobre aquest celler.
Doncs el celler Sant Joan és elabora un vi de gran qualitat, com dèiem, i expressivitat, i d'un marcat caràcter en les seves dues versions, tant el blanc, el xarel·lo, com en el negre, el cabernet Sauvignon. Amb dues varietats s'elaboren mitjançant mètodes tradicionals que inclouen baremes manuals, a les quals s'hi afegeix la tecnologia més moderna. L'envelliment es realitza a la sala de barriques històrica en cups, que són calats subterranis de pedra habilitats per tal finalitat, que daten del segle, atenció, 18, després del seu pas per dipòsits d'acer inoxidable. Tots els seus productes s'elaboren a la Masia Casa Gran, que data del 1453, i són el màxim exponent de la terra i del clima del Penedès.
Gràcies, Sara. Doncs anem a parlar d'aquest vi, anem a parlar d'aquest celler, i especialment avui volem tractar aquesta varietat, el xarel·lo. Fan un monovarietal realment molt interessant, que segurament, tal com dèiem, parlant de maridatge, maridaria molt bé amb el salmó salvatge d'Alaska. O no? Oriol Guevara, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què et sembla? Tu ets un expert en aquests temes, no?
Doncs, bueno, no sé si sóc molt expert, però en tot cas, segurament, sí, m'ho han dit més d'una vegada. Em dedico al món del vi des de fa temps i això és el que toquem.
Efectivament. Bé, segurament a molts oients els hi sona el teu nom, Oriol Guevara, exdirector de l'Incavi, i ara amb tasques, doncs, bàsicament dedicades a la empresa particular, com és aquesta empresa, aquest celler, Sant Joanes. Tu et dediques i, bàsicament, la teva responsabilitat és determinar, doncs, les qüestions enològiques, no?
Sí, porto, podríem dir-ne, la direcció tècnica del celler, no només això, perquè avui en dia no només es pot fer tasques tècniques, sinó que s'ha de, a vegades, aquestes funcions tècniques s'han de barrejar amb altres una mica més de gestió, de comercial, de màrqueting, però en tot cas, sí, podríem dir que sóc el responsable de tota la part tècnica, no només dintre el celler, sinó també una mica la vinya.
A dies d'ara s'ha de fer de tot una mica, no?
Sí,
tal com
sí.
Estan les coses. Oriol, què ha de tenir un bon director tècnic perquè els seus resultats siguin uns bons vins?
Doncs, coneixements segurament n'ha de tenir una mica. Si té experiència, molt millor, i a vegades fins i tot podria dir que fa falta una mica de sort. I que només sigui a l'hora de tenir una bona barema fruit d'un clima adequat, no? Uh-huh. En el clima que tenim, a vegades un mal dia d'agost ens pot caure una pedregada i malbaratar-ho tot, tota la feina durant d'un any. S'ha de tenir moltes coses per fer un bon vi i a vegades no ets capaç de controlar-les totes.
Mm-hmm. Bé, de seguida parlem d'aquests vins, efectivament, però abans anem a fer una mica d'història. La Sara ja ens ha posat una mica en el context d'aquest celler, Sant Joanes, però explica'ns tu una mica des del teu punt de vista, no? Des de dins de la casa, com veus i doncs una mica la vocació, filosofia d'elaboració de vins d'aquest celler.
Bé, Sant Joanes, aquest celler està a la part més nord, diguem, de la denominació d'origen Penedès, que és una zona en què els terres, els sòls, són bastant antics encara, i això ens dona uns vins d'unes característiques, jo diria, particulars. En concret, el nostre vi aguanta bastant, el xarel·lo, que és del que parlem ara mateix,
sí.
Aguanta bastant l'acidesa i li dona una frescor que no és fàcil de trobar en els climes més mediterranis, tota la vessant mediterrània de Catalunya i d'Espanya en general. Llavors, aquesta frescor intentem una mica donar-li altres coses, i això el xarel·lo ens ho dona molt bé, li intentem donar una mica de cos i una mica d'aromes de fruites i d'herbes aromàtiques com el fonoll, per exemple, que és bastant típic del xarel·lo. Llavors, tot això és el que nosaltres intentem fer en aquest lloc una mica, no una mica, sinó històric, que és aquí a Sant Joan Zamora, no? La Casa Gran és una casa gran que, com molt ben heu dit, data del segle XV. El celler també dèieu que és del 18-19, però en realitat no sabem de quan és el primer celler, perquè sí que hem trobat algunes dates, però en aquella època s'anava canviant, no? A mesura que es necessitava més espai, doncs es anaven fent més cups, més, més zones per posar bocois, etc., i es anava ampliant. Per tant, bueno, tenim constància de les últimes ampliacions, però segurament no de les primeres. I en aquest context és on intentem nosaltres fer els nostres vins, amb aquesta modernitat que comentàveu, i amb aquestes característiques organolèptiques que busquem pels mercats actuals, però a la vegada doncs, portant una mica tot aquest llegat i tota aquesta història a sobre, perquè creiem que s'ha de portar amb una certa responsabilitat i transmetre-ho de cara al futur.
Parlaves, Oriol, de la gamma de Xarel·lo, dels blancs. Parla'ns una mica també dels negres, dels Cabernet Sauvignon.
Mira, el Cabernet Sauvignon és una varietat, en diem forànies, però doncs, fa 30-40 anys tothom l'apreciava molt. De fet, la vinya, les vinyes més velles de Cabernet tenen això, una trentena d'anys, la qual cosa vol dir que és una vinya respectable, no? Amb una edat respectable, que pot donar uns vins amb unes qualitats que també solem apreciar més. En general, com més vella és la vinya, doncs sabem que té una producció més homogènia i si està en un bon lloc, doncs dona unes bones característiques. Això és el que jo crec que dona en aquest lloc. Ens tenim un Cabernet Sauvignon que es nota és bastant varietal en el nas, i el que intentem és domesticar-lo una mica perquè quedi confós les fruites i tota una mica la verdor, entre cometes, que donaria aquest Cabernet Sauvignon, doncs que ens expressi una mica el terreny que nosaltres tenim. Cada any és diferent perquè el raïm ens ve sempre de la mateixa vinya i el clima cada any és diferent, llavors intentem modular-lo perquè es noti que és fet a la casa gran, tot i mantenir aquesta característica de Cabernet. Sol ser un vi, jo diria que poc habitual en el Penedès, en els últims anys sí que és veritat que cada vegada ho és més, perquè és un vi amb un cert cos, amb un volum, amb boca, amb una intensitat mitja-alta i un color molt elegant. Això sempre eren característiques de zones com l'Empordà o com el Priorat o com el Montsant. En els últims anys també ho trobem aquí al Penedès i a la Casa Gran em sento orgullós de dir que també ho fem.
Comentàvem que l'envelliment el realitzeu en una sala de barriques històrica i en cups. També suposo que aquest envelliment és un dels processos més importants a l'elaboració dels vins.
Doncs sí, en el cas dels negres sobretot, en els blancs una mica també, però els negres sobretot perquè si el culls doncs, posa mitjans de setembre aproximadament, mentre el fas això dura, o la fermentació es fa, això pot durar doncs, un mes, dos mesos, tres mesos, i llavors ja el poses en aquest estadi d'envelliment, en general en botes de roure, i això pot durar més d'un any, que és el cas d'aquest vi de Sant Joanes, no? Llavors, encara que només sigui per temps, aquest procés és molt important. És important també perquè es fa en una zona tranquil·la, es fa en una cava doncs, adequada. Fa molts anys que s'hi envelleixen vins allà dintre i si no se n'hi havien envellit encara molts més, i tot plegat fa que aquest procés doncs, doni aquesta tranquil·litat que el vi i repòs que el vi necessita en unes condicions bastant estables. Un celler que està semisoterrat doncs, i que està doncs, ben posat respecte al nord, al sud, etc., doncs no té moltes variacions de temperatura ni d'humitats i així, i ni estiu ni l'hivern, o en tot cas no són brusques. I això sempre fa un favor en el vi. Nosaltres, els vins en general, els de Sant Joanes en particular, que parlem avui, doncs necessiten aquest pas del temps per estabilitzar tots els compostos que hi ha dintre i guanyar en aroma, guanyar en gairebé, jo diria, en solemnitat.
Estem parlant amb el Oriol Guevara, el responsable, el director tècnic d'aquest celler Sant Joanes, que avui ens ocupa en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Estem parlant, i bàsicament, d'aquests dos vins, el Xarel·lo, el monovarietal, i aquest Cabernet Sauvignon, en aquest cas aquest vi negre, no? Dos productes directament d'aquesta zona del Penedès, una zona, per cert, en la que també el concepte d'enoturisme està molt de moda, i especialment en aquest celler Sant Joanes també us dona la possibilitat d'acostar-vos a Sant Llorenç d'Hortons i passar un matí molt agradable, veient les vinyes i assaborint doncs, els seus vins. Si voleu més informació, teniu una plana web que és stjoanes.com. stjoanes, amb dues enes, .com. Aquí trobareu informació sobre aquesta alternativa que vincula el turisme i el món del vi, que tant i tant de moda està darrerament, no, Oriol?
Doncs sí, podríem dir-ho així, no? Una mica profanament, que està de moda. En realitat, nosaltres, la gent que ens dediquem al vi, ho veiem més com una... com dues coses. Una és una necessitat imperiosa, perquè el sector del vi, el mercat del vi, és molt salvatge, molt competitiu. Llavors, una de les solucions que tenim és donar valor afegit al nostre producte a través d'ensenyar com el fas, on el fas, i totes les vinculacions que aquest vi té amb el territori, etc. No? Això és una solució de cara al futur, una mica per sobreviure, no? Però també, i aquesta és la segona part, doncs és una manera de donar-te a conèixer i de diferenciar-te, no? Un Cabernet Sauvignon el fa molta gent, un Xarel·lo també, potser no tanta, vaja, segur que no tanta en el món, però el Cabernet Sauvignon i el Xarel·lo de Sant Joanes només es pot fer a Sant Joanes, i venir a veure'l és la millor manera d'acabar d'apreciar-lo. Sempre quan vas a un lloc acabes una mica d'integrar-te en allò i d'apreciar fins al final el que allà s'hi fa.
Veure les vinyes i veure els seus vins, el celler Sant Joanes. Nosaltres us convidem a compartir doncs, una bona copa de qualsevol d'aquests dos vins que avui hem parlat. Especialment hem volgut fer doncs, aquest maridatge, ja que parlàvem de peix, doncs, amb aquest Xarel·lo. Creiem doncs, que lligarien molt bé, però en qualsevol cas en el sector del maridatge, contra gustos, no hi ha res absolutament escrit. No? Cadascú el fa com amb ell li ve de gust. En qualsevol cas, nosaltres avui volíem posar doncs, aquest punt informatiu amb aquests vins realment molt interessants d'aquest celler de la denominació d'origen del Penedès. Oriol Guevara, res més. Gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i fins una altra ocasió. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres pel maridatge aquest amb el salmó, que és perfecte.
Gràcies, Oriol. Fins una altra. Adéu.
Adéu.
Trotamundos.
Gran Clot dels Homs Xarel·lo 2008. Medalla d'or Concurs Mundial de Brussels. El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Seguim amb més temes en aquesta edició de Trotamundos, com sempre, i en aquesta època doncs, intensificant la informació que fa referència en els elements, en els productes, que evidentment tenen un vincul molt important amb aquestes properes festes de Nadal. Vincul i elements i productes a nivell gastronòmic i enològic. El cava, evidentment, doncs, és un producte que no pot faltar a les taules de qualsevol celebració nadalenca. I avui, com sempre, en aquesta línia informativa, aquí a Ràdio Estel Catalunya, us volem descobrir les propietats d'un cava excel·lent aquí a Catalunya, Sara.
Així és, el singular emplaçament i la qualitat de les vinyes, juntament amb un estricte procés d'elaboració, defineixen el peculiar estil dels vins i caves Llopart, que ja s'han convertit en tot un referent de l'enologia catalana. Tant aquest acurat cultiu directe de les 70 hectàrees de vinya pròpia situades en una zona de muntanya geològicament molt singular, com la selecció selecció dels millors raïms i també el delicat procés artesanal en les seves bodegues i una moderna cava des d'on es pot contemplar una privilegiada panoràmica del Penedès garanteixen l'extraordinària qualitat de tots els seus productes. Can Llopart és una de les finques vitivinícoles més llarga de tradició, segons testimonia un document conservat per la família datat del 1385. Cal dir que el lema que ha acompanyat a les successives generacions dels Llopart és Ex Vite Vita, la vida ve del cep.
Doncs avui, efectivament, volem parlar d'aquest producte i el volem analitzar, que millor que analitzar-lo, amb el seu responsable, Josep Maria Llopart. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per atendre'ns en una època especialment laboriosa, no?, per als cavistes, com és aquesta. Gràcies a Déu, no?
Sí, sí, el cava és una mica el producte per antonomàcia dels Nadals. En cap que bona taula de les cases d'aquest país i pot faltar una ampolla d'un bon cava, llavors, bueno, és un... És una època per nosaltres de molta feina, els dos mesos previs.
Sí, sí, sí. I efectivament, i aquest any com va doncs, aquest element? La crisi encara doncs, està atacant en aquest sector enològic o no?
Bueno, jo penso que ens ataca una mica com a tots, vull dir, el context és el que és, però bueno, pensem que a l'última hora també al final la gent acabarà, el Nadal sempre se celebra, en crisi sense crisi, són festes molt, molt assenyalades, molt arraïdes, arrelades a la nostra cultura, llavors al final s'acaba celebrant. Llavors jo penso, de fet, ara potser ha costat més d'arrencar el que és la campanya en si de les demandes dels grans distribuïdors i dels nostres i dels grans compradors, però ja fa uns dies que ha començat a arrencar i esperem que, bueno, serà una campanya no extraordinària, però sí que penso doncs, que podrem estar contents de com acabarà al final.
Efectivament. Bé, aquest celler, el celler Llopart, elaboradors de vins, de caves, bàsicament, també. Avui ens volem centrar en aquest producte, en el cava, tot i fer, encara que sigui doncs, de passada, una passejada també per als seus vins. No? Però abans m'agradaria una mica qualificar el segell, no? la filosofia, la personalitat dels caves que vostès elaboren a nivell general. No? Perquè, evidentment, doncs, cada un deu tenir la seva particularitat, però no sé si hi hauria algun segment que els defineix a tots en comú.
Sí, bueno, a Llopart sempre diguem, hem posat el nostre fet distintiu doncs, amb el fet d'elaborar els nostres caves només de les nostres pròpies vinyes, que tenim la sort que tenim doncs, una finca en una zona de muntanya privilegiada en quant a clima, situació geològica, i això ja ens assegura doncs, una personalitat de tots els nostres vins i caves, doncs, que és una mica el que estem sempre potenciant i defensant, no? Uh-huh. Després, cadascú, cada casa elaboradora té el seu perfil de caves que elabora, però nosaltres ens centrem sempre en aquesta personalitat que els nostres caves reflecteixin una mica la personalitat de la terra, no?
Uh-huh. I efectivament recull, aquests caves recull doncs, aquesta personalitat, aquesta essència de la terra en la que s'elabora, no? Perquè un bon cava comença, com els bons enòlegs diuen, en la cura de la vinya, no?
Correcte. Vull dir, és imprescindible per fer un bon vi, un bon cava, doncs una bona matèria primera, que en aquest cas és el raïm, no? I llavors, bueno, el conreu de la vinya, doncs això és el que t'ho garantitza un any darrere l'altre. Doncs és importantíssim cuidar això. Fa uns anys no, potser no s'hi donava tanta importància i ara una mica jo penso que quasi la gran majoria de cellers i bodegues doncs ens estem centrant l'esforç en això. Després del procés d'elaboració doncs, també ha de ser ben acurat, amb el temps necessari, amb la calma necessària, però és bàsic partir d'això, d'un bon producte inicial, que en aquest cas és el fruit de la vinya, el raïm. Mm-hmm.
1887, aquesta és una data clau, doncs, en fi, doncs que és pràcticament doncs, el tret de sortida, tot i que la Sara ens deia anteriorment doncs, que 1385 eren les primeres referències. No? Però sí que és cert que doncs, aquesta data és quan es comencen a fer doncs, aquestes primeres ampolles de cava Llopart. No? Clar, evidentment tenim moltes referències, no? No tenim temps doncs, d'analitzar-les una per una, Ex Vite, Leopardi, Microcosmos, l'Imperial, l'Integral, el Llopart, el Nèctar, Terrenal... En fi, són productes molt diferents o hi ha algun producte molt distanciat un de l'altre o no?
Sí, bueno, intentant mantenir la personalitat doncs, dels caves Llopart, que pensem que tenim un tret distintiu, intentem que cada producte una mica doncs, abarqui doncs, uns trets de personalitat diferenciats. No? doncs és els caves grans reserves, que són caves doncs, ja envellits 3, 4, 5 anys, que donen uns caves amb més cos, més consistents, vull dir, més potents, com el cava nostre Exvite, el Leopardi, el Gran Reserva Imperial. I després tenim una gamma de caves de mitja criança, que poden ser els tipus reserves, són caves de 18, 24, 30 mesos de criança, com doncs, el Reserva Natura, l'Integral Natura, són caves un punt més lleugers, que conserven encara una mica més la frescor del raïm i que potser bueno, més apropiats per prendre doncs, com a aperitius, com a copa de mitja tarda, copa de nit. I llavors una mica fem tota una mica aquesta gamma. No? I ara actualment, últimament, ens ho dit molt els caves rosats, que hi ha un cert boom, diguem-ne, a nivell
sí,
de demanda,
sí, és cert.
Que eren grans desconeguts en el mercat espanyol. I ara, bueno, totes les bodegues també ens estem espavorant a treure rosats nous i bueno, donen molt de joc també a nivell de maridatges en plats i, i és un cava que bueno, jo penso que té molt camp per recórrer encara.
És curiós, no? En aquest tema del cava rosat, del vi rosat, històricament és un producte que s'ha maltractat, no? I ara, doncs, en els darrers anys, els cellers... En fi, s'han posat a fer productes verdaderament extraordinaris, no? Productes, molts d'ells, que els qualifiquen com molt adequats per una hora així més d'aperitiu, no?
Sí, però els vins acaba rosats, bueno, al costat doncs, dels vins blancs, vins negres, sempre quedava una mica com el parent pobre, la gent tampoc hi ha una mica de desconeixement com s'elaboren, perquè, bueno, a vegades la gent es pensava que era a partir de raïm rosat, no? Acaba rosats ben fets normalment són elaborats de raïm negre, doncs que es deixa una petita maceració amb les pells,
sí.
I a partir d'aquí tot el procés ja és igual, i els mateixos criteris de qualitat per elaborar un vi i un cava rosat que per un vi un cava blanc, no? I els caves rosats tenen la peculiaritat, normalment, doncs, que conserven aquest toc més de fruita, haver-hi hagut el contacte amb la pell, doncs aquest toc més també de... més lleuger, més herbaci, i llavors, bueno, això doncs, per prendre'l doncs, així, amb aperitius, amb menjars lleugers, són molt apropiats, no?
Uh-huh. I els caves que anomenaves, estan pensats els diferents per un tipus de consumidor diferent, o no té res a veure això?
Sí, bueno, a vegades marca, més que pel tipus de consumidor, jo diria que els diferents caves els elaborem pels diferents moments de consum, no?
Uh-huh.
Més que pel tipus de consumidor. Després sí que també és veritat, potser, segons el tipus de consumidor, doncs, potser persones més grans, potser sí que és veritat que els agrada també caves així més reposats, amb més cos, que és una mica el gust amb què es feien els caves doncs, fa 30-40 anys, i potser gent més jove també busca... caves que, doncs, que tinguin encara més el record del raïm, de la varietat de raïms més afruitats. Però, bueno, després això, vull dir, normalment el consumidor de vi cada cop pren més consciència que no hi ha un vi millor que l'altre, sinó que és un vi que és més aconsellable o més apropiat per un moment de consum o per un tipus de plat, no? Llavors, una mica és aquesta cultura doncs, del consum dels maridatges, que això, per sort, va cada cop... a més, i bueno, llavors una mica fem els diferents caves una mica per donar satisfacció amb aquest tipus de consumidor que és, jo penso que és el consumidor de futur dels vins, no? És un consumidor que busca el plaer de la degustació, de trobar-hi els diferents trets de les varietats de raïm, del temps de criança, i llavors una mica aquest consumidor que és més de es pren el prendre el vi com un joc, no? Mm-hmm. Llavors, aquí és on penso que tenim també molta feina a fer.
Clar. Molta feina a fer. Això vol dir que no està tot descobert en el món del cava?
No, jo penso que no. Ni el món del cava ni el món dels vins. Vull dir, penso que hi ha encara molta cosa a fer, sobretot molt... Jo penso que encara hi ha molta feina a fer a la vinya, perquè la vinya és on ens permet després, amb diferents tipus de treballs, de diferents cultures agronòmiques, doncs, de poder fer després productes diferenciats, no? I doncs, això em penso que encara hi ha molta feina a fer i treure tot el suc possible del clima que tenim aquí a la zona mediterrània, que és idònia per fer caves, vins per fer cava, vull dir, vins així amb una bona maduresa, amb una acidesa moderada, i doncs jo penso que aquí encara tenim molt terreny a fer.
Doncs quedin-se amb aquest nom, amics oients, Llopart, Caves Llopart. Jo crec que és una molt bona elecció i si voleu fer també un cop d'ull en els seus vins, el Clos dels Fòssils, el Vitis, el Castell de Subirats, en fi, tenen Chardonnay, Xarel·lo, vins negres, en fi, són diferents alternatives, tot i que estan bàsicament especialitzats amb el fet de l'elaboració de caves, no, Josep Maria?
Sí, sí, nosaltres elaborem molt de vi, perquè tots els caves són de vinyes pròpies, vol dir que per fer el cava havíem de fer el vi, però després en comercialitzem molt poc de vi tranquil. El 90% del que venem és en forma de cava, de vi espumós. Llavors, bueno, un 10% aproximat és en forma de vi. Doncs fem dos blancs i un negre.
Doncs aquí ho tenen, fidels defensors d'aquests mètodes de qualitat, sobretot mantenint doncs aquesta tradició i mantenint doncs el que ens deia el senyor Josep Maria Llopart, no? Aquesta voluntat de transmetre a les seves ampolles la verdadera essència de la terra on s'ha criat aquesta vinya. Res més, senyor Josep Maria Llopart, ha estat un plaer, com sempre, xerrar de caves, de vins amb vostè. Li desitgem el millor per aquestes properes festes de Nadal. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, i felicitats per la vostra feina.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Trotamundos.
Quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí parlant d'aquests excel·lents caves, caves Llopart. Posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Us esperem a tots, si així ho voleu, el proper dissabte, a partir de les 10 en punt del matí, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. En nom de tot l'equip del programa us ha parlat Miquel Mercadal. Que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies, bon dia.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil.
Ràdio Estel.